Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, el nostre habitual temps de la DEC, com cada 15 dies. Avui, tema no relacionat amb el Carnaval, perquè també és veritat que mentre alguns viuen el Carnaval, uns altres també han de continuar treballant, o uns altres fan les dues coses alhora, vingui la festa del Carnaval o vingui qualsevol festa. Empresàries i directives, com s'ho fan? Quan s'acostuma a preguntar com s'ho fan, se suposa que té molta relació tot plegat a la conciliació de la vida personal, la vida familiar, la vida laboral i, òbviament, les decisions que s'han de prendre de tant en tant. Aquesta és la nostra proposta per al temps de la DEC d'avui. Saludem a la Cristina Mestre. Cristina, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Victor.
Saludem a la Dunia von der Schau. Dunia, bon dia, bona hora.
Hola, buenos días.
He fet el que he pogut amb el d'allò, però em sembla que ens n'hem salvat. Saludem a l'Araceli Villoc. Araceli, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I saludem també a la Mireia Bertran. Mireia, bon dia.
Bon dia.
I saludem, com no, a la Susana. Susana, bon dia i bona hora.
Bon dia.
La Susana, que ens portarà, com sempre, al final de la nostra hora de la DEC, l'agenda de cada 15 dies. Cristina,
hola.
En què treballes i què fas?
Bé, mira, jo tinc una empresa d'interiorisme que es diu Disseny 41 i fem projectes d'interiorisme, obres de reforma, de rehabilitació, i últimament, pues, com que tot el tema de les obres està molt baix, el que ens dediquem a més és a fer obres de rehabilitació de masies, d'edificis o cases velles, no? I, bueno, és un projecte que hem començat ara des de fa 2 anys, aquest sistema de rehabilitació, i la veritat és que estem molt contents perquè, bueno, veiem que l'altre s'ha parat bastant i, en canvi, això és el que s'està fent últimament.
Abans de dedicar-te a això?
Jo, bueno, sempre he tingut empresa, vaja, des que vaig sortir pràcticament de la universitat he treballat amb empresa, primer una empresa familiar, i després, al cap d'anys, vaig treballar amb altres empreses del sector de mobiliari, d'interiorisme, i fa pràcticament ara 11 anys, que, bueno, 10 anys fa que vaig muntar la meva pròpia empresa.
Mm-hmm. Abans de començar aquesta carrera empresarial, ja pensaves en totes les possibles petites o grans dificultats que hi hauria per conciliar la vida personal amb la vida empresarial?
Saps què passa? Que jo, clar, a casa meva tenien unes botigues, tenien botiga de comerç,
sí.
I jo he viscut des de molt petita el fet de treballar, i veure que els meus pares treballaven, que la meva mare estava allà també, i ho portaven molt bé, vull dir, molt bé.
O sigui, com un fet natural.
Era gairebé. Com un fet natural, vull dir que jo crec que per mi no ha sigut tan estrany. El que passa que sí, quan tu montes la teva pròpia empresa, veus que, a veure, no solament és que sapiguer de la teva empresa, de lo que tu has estudiat, sinó que és que sapiguer gestionar-ho, gestionar amb els bancs, fer tota la gestió de papers que es necessiten, clar, són moltes més coses, i després la comunicació en quant per vendre la teva empresa. Mm-hmm. Això també és molt important aprendre-ho.
Després en parlarem. Hi ha una forma de veure l'empresa femenina, hi ha una forma de veure l'empresa masculina?
Jo diria que més que veure és una forma de fer empresa o de fer la forma de treballar. Això sí que crec que
sí?
Hi ha una forma de fer, sí.
D'acord, després ens hi posarem. Dunia, bon dia, bona hora.
Hola, buenos días.
La Dunia treballa a l'Hotel Estela.
A l'Hotel Estela, aquí en Sitges.
En quina condició, Dunia, estàs a l'Hotel Estela?
Soy la directora comercial de l'hotel.
Ahà. Vens d'on i havies treballat on abans d'arribar a l'Hotel Estela?
Bueno, yo he estudiado gestión hotelera, uh-huh, aquí justamente en Sitges.
És a dir, tu formes part de la promoció de l'escola que va haver en el seu dia,
sí,
a Miramar,
correcto,
a l'edifici Miramar.
Correcto, d'acord? Correcto. Ahora forma parte del CET. Se fusionó esta escuela privada con el CET, ahora es oficial.
Uh-huh.
Y bueno, siempre he estado en el mundo hotelero.
¿Y abans d'arribar a Sitges, havies estat a...?
He estado, bueno, en el Colegio Alemán de Barcelona. Yo soy alemana.
Sí.
Y siempre me ha interesado el mundo turístico, el mundo de las lenguas, el estar cara al público, el organizar eventos, gestionar un hotel. Siempre me ha interesado mucho y me dediqué a ello. Y eso es lo que he estudiado. Y desde jovencita ya, pues he empezado a trabajar después de la carrera en este mundo del turismo.
D'acord, el mateix que li preguntàvem a la Cristina, quan la Dúnia es va proposar doncs, desenvolupar la seva vida professional, va pensar en algun moment en els condicionants que podria tenir la conciliació entre la vida personal, familiar i la vida laboral?
Bueno, claro, siempre te lo planteas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me ha gustado del mundo del turismo es que además te puedes mover en distintos países con mucha facilidad, hoteles hay en todos los lados, ¿no? Y pensé, bueno, pues sí, algún día sí que siempre he pensado en formar familia, ¿no? Pues si me caso, pues bueno, si nos vamos a vivir a otro país, pues ahí encontraré trabajo de una forma muy fácil, ¿no?
Antes,
dominando el idioma y dominando, digamos, este sector hotelero, en todos los países hay estas opciones.
En el ram en el qual treballa la Dúnia hi ha una visió diferent, hi ha una manera de fer diferent també, hi ha una manera femenina de fer i una manera masculina de fer?
Bueno, es una pregunta muy difícil. No sabría contestar,
si,
¿eh?
Si la Dúnia en té la sensació o no, o veritablement...
Yo creo que no.
D'acord.
Yo creo que no. Yo creo que hay tanto hombre como mujer en el sector... directores comerciales, directoras comerciales, jefes de recepción, jefas de recepción, yo diría que está bastante equilibrado. Es verdad que a lo mejor sí que hay una tendencia más hacia la mujer, pero yo creo que de forma profesional ambos sexos tienen la misma responsabilidad y obligación en un momento dado.
D'acord. Per desmuntar un tòpic, en el cas de la Cristina, ella s'ha posat com a autònoma en una empresa, com a responsable, en el cas de la Dúnia, que forma part d'una estructura, per dir-ho així,
correcto.
La dona ho té més difícil que l'home, o no? Per arribar a determinats llocs de responsabilitat?
És possible, sí.
Sí?
Sí. Debido a que la mujer, pues sí que siempre piensa en tener descendencia, en formar familia, y cuando tienes pues hijos es un poco más complicado, ¿no? Sobre todo los primeros años. Luego ya el niño pues va al colegio y ya dispones de más tiempo, ¿no? Pero sí que los primeros años es un poquito más complicado.
D'acord. Saludem la Mireia Bertran. Mireia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Mireia és d'Artrivity.
Sí, exactament.
Empresa de disseny d'imatge corporal, disseny global.
Sí, realitzem tot el que és imatge corporativa, tot el que és web, tot el que és interiorisme, producte, englobem tot el disseny des de les diferents disciplines i integrar-ho per coordinar-ho tot.
De totes les dones que hi ha en aquesta taula, la Mireia és la més jove.
Sí.
I és la primera feina de la Mireia aquesta?
No.
No.
No. Anteriorment vaig estar de projectista en una empresa... que venia mobiliari comercial. Llavors, normalment sempre m'he dedicat al que és interiorisme comercial,
sí.
Més que interiorisme en general. Vaig començar a especialitzar-me en aquesta empresa. Anteriorment també vaig estar en una altra empresa d'interiorisme comercial i va arribar a un punt que entre jo i el meu marit vam decidir, doncs, per què no donar el pas i muntar la nostra pròpia empresa.
És a dir, posar-vos com a empresa pròpia.
Exactament.
I en aquest cas l'empresa és de vosaltres dos,
sí.
Teva i del teu marit.
Sí.
L'experiència fins ara, des del punt de vista de dificultats o de formes de treballar, què t'assenyalaria? En el sentit de que quan un munta l'empresa amb la seva parella hem de suposar que tot va molt més fàcil i molt més rodat, no? En aquest aspecte, que no cal plantejar-se massa dificultats a l'hora de conciliar coses.
Sí i no.
Hi ha sí,
parelles que tenen empresa que diuen realment és problemàtic per al nivell parella, doncs comencen a sorgir dificultats, a saber separar el que és la feina de l'àmbit més familiar, més de casa.
És a dir, allò, allò que sembla tan fàcil, algú pot dir, si vols desmuntar una parella, que muntin una empresa tots dos i a veure què passa.
En el nostre cas... tot i que tenim punts en comú al
sí.
Ser empresa, doncs ella es dedica més a una disciplina, més al tema web, i jo més a una altra disciplina, que és l'interiorisme. Llavors estem juntos però no revueltos, que cadascú té la seva part.
D'acord, i creus que és bo que sigui així?
Sí,
Crec és a dir, que no es vegin tan sovint dos totes les hores del dia.
Tot i que això. Tenim empresa junts, molts cops arriba la nit i pràcticament no hem coincidit, i què? Com ha anat?
Entesos. Perquè quan s'arriba a casa es parla de la feina, sí. O no s'ha de parlar de la feina quan s'arriba a casa?
És inevitable. És acabes inevitable. Comentant, i el client aquell, la visita que has fet, com ha anat, aquest projecte, sempre
acabes. D'acord. Cristina, quan s'arriba a casa es parla de la feina?
Sí, sí, sí.
Sí. Dúnia, quan s'arriba a casa es parla de la feina?
Jo també, sí.
Sí? Sí. I algú no us diu en veu alta, no és bo desconnectar de la feina, no?
Home, és bo desconnectar, és bo. Però a vegades és inevitable,
és
com
inevitable.
Diu la Mireia.
És inevitable. Araceli Villoc, bon dia.
Bon dia.
L'Araceli és de l'empresa Mimens.
Sí.
Què és, Araceli?
A veure, clíniques veterinàries, hospital veterinari, però servei integral a la mascota. Des de l'hospitalització, fins a la perruqueria, fins a la corretja, el pinso, l'alimentació, tot.
Aquest és un sector a l'alça?
Pregunto
sí. Per una qüestió molt bàsica d'aquelles de sortir al carrer
i veure molts gossos.
Això mateix.
Sí i no. A veure, sí perquè veus molts més gossos pel carrer i no perquè la crisi ens afecta a tots. Aleshores, si has de comprar una corretja, doncs igual en compraràs una més barata o t'ho repensaràs o esperaràs a les rebaixes o no ho sé, o primer potser serà el jersei pel nen que la corretja pel gos.
No sé si fins a quin punt aquesta reflexió demostra que no tothom que té un animal domèstic sap exactament a vegades els sacrificis que comporta tenir-lo.
Sí, sí, sí. A veure, no és un sacrifici perquè jo crec que la gent cada vegada estem tots més conscienciats de que tenir un animal, ni que sigui un hàmster, comporta una sèrie de cures perquè hi ha animal i que s'ha de netejar i que no sé què, però bueno... A veure, també hi ha gent que no n'és del tot conscient encara. Aleshores, nosaltres des de la clínica el que intentem és moltes vegades educar molt el client, explicar al gos, no és una joguina, no és un moble, es belluga, dona feina i és una responsabilitat durant potser 15 anys de la teva vida. Mm-hmm. Vull dir que has de pensar molt bé quin tipus d'animal vols, no és una joguina, no és un capritx. No?
D'acord, perquè un cop comprat, comprat està.
Comprat està o agafat a la gossera, vull dir que n'hi ha molts, que no cal anar-los a comprar. Les gosseres n'estan plenes de femelles que han quedat prenyades i no saben què fer amb els cadells, de gats que troben al carrer. No abans... cal anar a comprar un gos, també es pot anar a una gossera.
Abans d'arribar a la clínica veterinària, en què havies treballat?
A veure, la meva història és una mica peculiar. Jo sóc advocat, i teòricament jo anava per advocada, i a mi m'agradava, tot això.
Bé, però ho ets.
El meu... Sí, ho soc, sí, 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 ostres, i tant. Aleshores...
La de Celi Déu no ho sentit, mare de Déu, que vaig
tant,
treballar.
I tant.
D'acord.
Aleshores, no, i realment, d'aquelles advocades amb vocació, jo defensaré i tal, i bueno, allò que quan ets jove. Aleshores...
Oi, que ara també qui ens escolti pensarà, vinga, quan ets jove i després tot se'n va en l'aire.
No, se'n va, no, Riz.
No, però...
La vida et porta per una banda...
A prioritzar altres coses.
No passa res.
D'acord, però continues sent una advocada vocacional?
Sí, perquè el sentit de la justícia el tinc com molt ficat aquest
cervell. És a dir, si d'aquí 3 mesos a la vida de l'Araceli es plantegés la possibilitat de dir, escolti'm, vostè voldria formar part d'un despatx professional tal?
Potser, com que em vaig enfocar-me molt al tema de les fundacions i les associacions, doncs potser tiraria més per aquí. Doncs,
d'acord.
A veure, fer, no sé, una fundació, una ONG, escolta'm, us puc ajudar amb alguna cosa?
Entesos,
amb
entesos.
Aquest aspecte.
Però vet aquí el cas d'una advocada vocacional que acaba la carrera, i aleshores?
I aleshores, bueno, jo treballava amb això, el meu marit va donar la casualitat, era el veterinari,
sí.
I treballava amb un soci, i fa uns 9 anys es va plantejar el tema de comprar la part del soci. Aleshores jo vaig dir, bueno, doncs penjo els trastos, jo en aquella època ja tenia 3 nens, i porto la part d'administració de les clíniques veterinàries.
D'acord.
O sigui que jo ni portava temes de personal, que és molt difícil, ni... O sigui, simplement veia els noms en els papers. No?
D'acord.
No estava, com diuen els toreros, en l'arena.
D'acord.
Veia tot des de la barrera.
Vostès no ho veuen, però les altres 3 senyores se la miren, a la de Cel i jo, reflexionant a partir d'aquest testimoni.
Bueno, doncs això. Jo m'ho veia una mica des de la barrera, d'acord? Uh-huh. El que ho feia tot el meu marit. Llavors, de repent, el meu marit fa 2 anys va morir, amb la qual cosa vaig haver de saltar a l'arena, no? Com diuen els tiradors.
Sí.
O sigui que jo no... Sí, vale, vaig fer un PDD a IES, vaig fer el primer curs d'un màster de gestió veterinària, però us prometo que el màster que he fet és, vamos, l'he fet en directe, en 2 anys, clar. No m'ha tocat un altre. I amb 4 nens, ara ja. Aleshores, bueno, el tema conciliació, a mi no em preguntis gaire. Jo he fet el que he pogut, o sigui, i ha apagat foc d'una sí, sí. banda i a l'altra. Bueno, i així estem.
D'acord.
Però estic aquí, eh?
I com es veuen les coses quan la vida personal i la vida d'empresa s'han imbrincat tant que, en fi, un ha hagut de tirar endavant l'empresa per poder viure i per sabent doncs, que tenia una...
Com es fa? No, jo crec que no pensant gaire.
Que no pensant gaire.
Tira. Si és que has de tirar, és que no tens altra, m'entens? I més quan, doncs com en el cas de Mireia, que és allò... que suposo que hi ha molta part de patrimoni personal barrejat amb patrimoni d'empresa.
Ficat a dins, no?
Exacte, o sigui, no pots dir, bueno, tu, jo, doncs plego perquè m'és igual. No, és que no pots plegar.
D'acord. L'empresa és la vida.
Sí.
En part.
En el meu cas, jo no ho he triat, m'ha tocat.
És que anava a preguntar-te precisament fins on l'Araceli vulgui dir. Aquesta és una vida de renúncies, la teva o no?
Sí.
Sí. Hi ha satisfaccions en mig de la renúncia,
sí,
suposo.
Sí, n'hi ha, i a més tinc un caos mental moltes vegades perquè jo em sento molt identificada, més que amb l'empresa, amb la gent de l'empresa, que m'han respost bestialment bé, bueno, excepcionalment bé.
No hi ha cap màster per això tampoc, no?
No hi ha cap màster, escolta.
Les coses van així perquè van així.
És que l'hem fet tots alhora,
i la gent respon perquè respon.
Clar. I llavors, quan hi ha coses d'aquestes, veus realment... qui et respon i qui no, i per sort a mi m'han respost molt bé.
Senteixen la Cristina, senteixen la Mireia, alguna reflexió sobre aquesta història així plantejada?
El que diu la Celi és, jo crec que a totes més o menys ens ha passat una mica igual, a veure, no tot ha vingut planer a l'empresa, ni a la vida personal, vull dir, sempre, bueno, igual que la Mireia ha tingut nens, jo he tingut una certa, una ruptura sentimental, vull dir, clar, i tot això passa entremig, treballant amb l'empresa entremig, aquelles coses que es compliquen i com ha dit ella, tens que tirar endavant, no tens temps de pensar què faig, no, tira i anirem apagant foc segons vinguin. I és així, és un màster en directe, en viu i en directe.
Sí, la vida és un màster, és un màster, però claro, tienes que trabajar también para vivir, no?
En ocasions voldries dir, parem una miqueta el temps, que necessito situar-me,
però no puedes, la vida no te deja. Si eres responsable i, bueno, tienes que trabajar.
Perquè abans que l'Araceli, no per centrar-ho en aquest cas, però abans que l'Araceli ens expliqués la mort del seu marit, anàvem a preguntar si d'alguna forma tu creies que renunciaves a alguna cosa incorporant-te a l'empresa del teu home. I si algú de vosaltres quatre ha sentit en algun moment que renunciava a alguna cosa en favor d'un projecte que, d'acord, sí, m'hi integro, però jo potser hagués fet alguna altra cosa.
No, integrant-me a l'empresa del meu marit, no. No, perquè, a més, jo ho tenia molt còmode, jo treballava des de casa, no m'havia de desplaçar, però per què? Perquè jo tenia 4 fills i jo vaig decidir que jo volia estar amb els meus fills.
D'acord.
Aleshores, jo ho podia compatibilitzar molt bé. Igual estaven els nens fent deures i jo tenia una estesa de factures sobre la taula impressionant, però...
Sí.
Bueno, però...
Una prioritat personal.
Sí, i ara sí que la sensació que tinc és de dir, la meva prioritat s'ha anat en orris, m'entens? Els meus fills, que eren la meva prioritat, s'han anat una mica en orris. O sigui, em dona una mica la sensació de que estic a dos bandes i que no faig res de les dues coses bé.
D'acord. Que no pots satisfer aquella prioritat.
Bueno, però si jo... A veure, si és un sacrifici, diguem-ne, per mi, dius, mira, doncs és igual,
ja,
no?
Ja, me n'estic.
Però em dona una mica la sensació que em fa por que se'm despistin una mica.
D'acord.
I això no m'he de gust.
Però això crec que és una sensació que tenim totes les mares o totes les dones que treballem aquest sentiment de culpa. Però això em porta una mica al treball.
Sí, sí.
Treballis en una empresa, treballis en una fàbrica, treballis en una oficina.
Sí,
aquest sentiment d'abandó, una mica, entre cometes, dels nostres fills, jo crec que totes, en un moment o altre, ho hem sentit.
Sí.
No, Araceli, vull dir que no et sentis més culpable que una altra. altra.
No, però dic perquè aquí hi ha un cavall de tres potes, la mare, l'empresari i la dona.
Clar, és que és complicat.
Està clar. Suposo que en alguns moments doncs, pesa més una cosa que l'altra, o les obligacions fan que s'hagi de prioritzar una cosa abans que l'altra. I ara, no sé si a l'Araceli li poden dir, home, mentre facis el que puguis, no t'has de sentir tampoc culpable de res, no?
No, no sento culpable.
No, però és aquella reflexió de dir, estic fent tot el que...
Però la sensació més que ells que em necessitin, no? De, ostres, mama, és que no hi ets mai. És que em fa una pena horrorosa sentir això, clar.
Però són una mica egoistes els nens, eh? Sí. També tiren sempre cap a casa.
Sí.
La Cristina sembla haver superat aquesta situació.
És que clar, és que aquesta... jo ja ho he passat, jo no sé quina edat tenen els teus, però a mi m'ho han fet sentir. Però és una època i dius, és el que toca i ho tens que fer, i llavors no pots viure amb aquesta pena de dir, ai, que ho faig tot malament. No, a veure, jo intento fer-ho el millor possible. Poder sí que en un moment donat unes coses poder no compleixo tan bé, o com a dona, o com a esposa, o com a mare. En un moment donat hi haurà una balança, no ho sé. Però intentem fer bé.
Estem però aquí, no, mal paper. Un home patiria tant?
No ho sé. Jo no em poso la pell dels homes. Jo ja em costa posar-me la meva, tu.
Jo dic que no.
Que no.
Segur que no, segur que no.
Dani, què creus?
Hi haurà de tot.
No es pronuncia?
En general, crec que la majoria no es pot dir tots.
No es pot dir tots.
Hi ha casos per tot, no? Però la majoria no. Llegia un article, una estadística que deia que només un 7% d'homes dediquen el mateix temps que les dones a la cura dels seus fills. Que és ja significatiu una mica.
És perquè contínuament té un rol molt assumit,
sí,
per part de cadascú. Després, si treballes, treballa, però hi ha un rol. Creus que encara hi ha un rol molt...
És el que he comentat amb amics molts cops,
sí,
no?
Sí.
Allò que, sí, avui en dia ja els homes canvien bolquers, cuinen, netegen, fan de tot. Però... El que és el lideratge,
la interiorització de la casa, del rol, vols dir.
Exacte, el lideratge de la casa, la responsabilitat de tirar-ho tot endavant, de s'ha de fer això, s'ha de fer l'altre, acostumen a seguir portant les dones. Els homes, si estan a casa, doncs fan, i si no estan, pues, estan treballant, estan fent altres coses, pues estan fent altres coses, tu hi has de ser.
Bueno, yo creo que cada uno tiene su rol, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Venga.
Sí. Justamente ahora yo estoy embarazada. Y es verdad que mi marido no lo vive tanto, lo vivo mucho más yo, es mucho más cercano, por bueno, tu cuerpo cambia, y entonces sí que eres como mucho más consciente antes que el hombre, ¿no? Pero, por ejemplo, el hombre es consciente de que tiene que llevar la familia para adelante, y entonces en este sentido el hombre se implica mucho, mucho en el trabajo, y a lo mejor la mujer... piensa en un momento dado, mira, los primeros años voy a dedicarme un poquito más al bebé, reducir sí, la jornada laboral, sí, siempre con la idea de volver a empezar, ¿no? Pero el hombre a su vez también piensa, voy a tirar del carro, a lo mejor no reduciendo la jornada laboral, a lo mejor no tanto estando con el bebé, pero a su forma y a su manera, él tira para adelante en su trabajo.
És a dir, entens que és un mateix nivell d'implicació,
però
d'una altra forma,
sí,
entens d'una altra manera.
Sí.
Una qüestió, fins on la Dúnia ens vulgui dir. En algun moment ha pensat la Dúnia en que aquest nadó, aquesta criatura que ha de venir, ha de venir també en un bon moment en ella dins l'empresa o en una circumstància laboral determinada?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que es mejor quedarse embarazada buscando el embarazo que no en un momento oportuno y un momento bueno en tu vida.
Pregunto por això, ¿eh?
Yo creo
si d'alguna manera una de pensar també en com està professionalment,
sí,
en quina estabilitat
sí,
té, etcètera, etcètera.
Sí, yo creo que es muy importante.
Cristina, alguna reflexió sobre el paper dels rols, etcètera, etcètera, i si no, allò que havíem deixat obert amb la Cristina, que era la forma de veure l'empresa, una forma diferent de veure les coses o de funcionar,
sí,
entre els homes i les dones.
T'agafo aquesta segona opció. Pues
la que vostè vulgui.
Gràcies.
La que vostè vulgui, amb tota llibertat.
Sí, mira,
per no preguntar-te... Esclar,
digue'm.
A la Mireia hem estat a punt de preguntar, a la de Celi no, perquè és una dona, encara que no ho sembli, és una dona lliure.
Ara. Jo i tant, si sóc lliure.
És lliure, sempre. Condicionada per totes bandes, però lliure.
Sempre ho he sigut, el però meu lliure. Cap és lliure.
D'acord, a la Mireia li podríem preguntar, esclar, qui mana a l'empresa?
Depèn de quines coses, en unes coses el meu marit, en d'altres jo.
D'acord.
Cadascú té les
Això ha vingut també d'una forma natural o molt sí. establerta de bon principi? D'una forma natural?
D'una forma natural.
D'acord, Cristina, ara tu.
Jo? Vinga. Jo? Què em preguntarà?
Qui manava? No, el paper de cadascú.
No, jo, bueno, a veure, l'empresa l'he creat jo i sempre he sigut única, perquè jo també sóc divorciada, llavors, a veure, estic sola. Vull dir que, clar, ho porto així durant molt de temps i a l'empresa igualment. No?
Sola i lliure.
Sola, lliure, amb dos condicionants que es diuen dos nens, sí. però que marquen molt, però sí. res més. A veure, el tema de la forma
de treballar
femenina no és un... A veure, no està escrit en paraules ni està escrit enlloc, però és una forma de fer en femení que jo crec que aquí entra molt la mà esquerra que ha tingut sempre la dona tant a casa com a la família, com a la feina, que és una forma que no es veu, però és una forma molt sutil de negociar, de dir les coses, que poden ser més o menys directes,
sí.
més o menys impositives,
sí.
però que no té aquella voluntat de ferir, sinó de fer-ho d'una forma negociada.
Una sensibilitat diferent?
És una sensibilitat. I sí. això crec que a les empreses on hi ha dones, i no dic que solament sigui la que mani, sinó que a vegades no fa falta que sigui el gran jefe, sinó la secretària o la directiva, que allò que no estava, que estava massa imposat, ella ho fa entrar d'una forma sutil. I aquesta és la forma de fer femenina, que no fa falta dir-ho en paraules, però sí amb sutilitats. I jo, per mi, és molt important.
D'acord.
Jo he treballat tota la vida amb el món d'homes, perquè sí. jo treballo interiorisme, llavors estic molt relacionada amb el món de la construcció, i és molt dur, perquè, a veure, jo sempre dirigeixo homes, sempre ordeno i mano, cosa que està molt mal vist, perquè és així, però està mal vist, que una dona li digui a un home el que té que fer. I com ho vol? I això, a veure, a mi al principi, quan vaig sortir d'escola, pues, no ho sabia, això. 24 anys surt d'allà i no sap res. Però amb el temps vaig aprendre que o me'ls posava a favor o ho tenia tot perdut. I així vaig anar aprenent la forma aquesta, que ja la tenia de veure la meva mare com funcionava i el món femení que em rodejava,
sí.
però clar, ho vaig aplicar al món del treball.
Això marca el caràcter?
Totalment.
Totalment.
Vamos, jo, a mi se'm marca. Sí que marca. Jo crec que la gent que estem acostumats a portar grups de gent, dirigir i organitzar, poder, el que deia ella, organitzar, jo crec que marca una mica. No, a veure, ens és fàcil comunicar-nos amb l'altra gent, però a vegades som una mica impositius, també. Mm? Sí.
La Dúnia, suposo que també treballes en un entorn on, sí. on bé, on es pot fer un cert balanç o una certa composició de lloc de les formes de funcionar. Estaries d'acord amb aquesta major sensibilitat o en la forma de treballar? Matisos.
Mayor sensibilidad de la mujer, ¿no? Frente al hombre.
Bueno, sí, como no.
Como, sí, exacto. Yo antes
doncs ara,
ja...
ara li plantegem una cosa a la Dúnia. És cert que també pel fet, i amb tots els matisos que vulgueu, pel fet que les dones molt sovint els ha costat molt arribar a determinats llocs, quan arriben a determinades posicions també actuen d'una manera menys sensible vers els altres?
És possible, sí.
És possible?
Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando una mujer llega a un puesto de directivo, a lo mejor esa sensibilidad se pierde un poco.
En el sentit d'haver de demostrar, pel que sigui,
sí.
allò, la capacitat d'anar, i que aleshores, diguem, el caràcter es trenqui una mica, o aquesta sensibilitat es trenqui una mica?
Sí, sí. Sí, ese, sí a lo mejor, bueno, en un nivel, en unos niveles de responsabilidad más bajos, uh-huh. a lo mejor estás algo más relajada.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero si tú tienes en mente de hacer una carrera, pues es posible que te vuelvas un poco más, en el sentido más objetiva, un poco más profesional, más responsable, y a lo mejor un poco más masculina.
Vaja.
És possible.
És que dit d'aquesta forma, dona aquella sensació de que el caràcter masculí té tot allò de negatiu. Eso, que no, té una...
eso no. No quiere decir que no pierdas la educación, ¿no? Y eso,
sí, sí, sí.
Y una cierta feminidad, o sea, te vuelves un hombre. Pero sí que tienes un poco...
Uns tics, què? Sí?
Sí, puede ser, puede ser.
Araceli, mira ella. L'Araceli sentia, amb el que deia la Cristina, sí, sí, d'allò de la sensibilitat a l'hora de afinar les coses.
Jo crec que als homes els hi funciona el to imperatiu i el crit.
Sí,
i el...
així de...
Sí, és la sensació que tinc. I que nosaltres, el que deia la Cristina, no? que sembla que vas més amb esquerra o que... No ho sé, o pot ser més comprensiva, doncs, per exemple, quan hi ha una companya embarassada o coses així...
Per la pròpia condició.
Li dius, estic embarassada, i et dirà, ostres, ara aquesta, tu, els 4 mesos, la baixa, no sé què. Una dona igual s'ho pren una mica millor. També et fastidiarà o no de dir, oh, ara hauré de buscar algú, jo què sé. Però, no sé, jolín, que som dones i que també ho hem viscut, això, i també hem fet les nostres baixes, no?
Mm-hmm. Compartiu aquesta sensació?
Jo comparteixo... A veure, jo el que no comparteixo és el to masculinitzat. A veure, el tema és de... els homes funcionen d'una manera i encara que una dona arribi amb un lloc de...
amb un estatus determinat.
De responsabilitat, i ha arribat pues, perquè és professional, però també perquè s'ho ha buscat i ha treballat per allà. Quan arriba una dona al mateix lloc, s'ho ha buscat, ha treballat el doble, perquè ha tingut el doble de feina, i si ha tingut que posar el to imperatiu, ho ha fet igual que un home. El que passa que la dona sempre espera que sigui més submisa. I això és algo que encara no hem captat. Que s'espera d'una dona que sempre li diguis que sí, sigui un home, perquè, pues perquè estan acostumats a que els hi diguis més que sí, que siguis més submisa. I quan una dona arriba a un lloc de responsabilitat, té que dir moltes coses amb to imperatiu, igual que farà un home.
Sí, i això que està no, mal també,
i clar, i si té que dir que no una cosa ho dirà amb el mateix to que diria un home. Amb l'home no se li diu res perquè ja s'espera que es digui allò, i en canvi la dona, mira, està mal vist. Això tindríem que canviar una mica aquest punt de vista. Jo almenys és el que hi veig.
Estirem l'argument, la sensibilitat és patrimoni femení només? O em en sembla, la vostra sembla... activitat professional heu trobat algun no, home que diguis home, caram, sembla mentida.
A veure, amb la dona se li permet ser sensible i a l'home està mal vist, o al revés. Si un home, com dir-ho, ai, no sé, ara m'he fet un lío.
Però em sembla que ha quedat prou clar. Mireia.
Crec que la forma de comunicar-se a homes i dones, doncs, usar un llenguatge i
diferent.
Una forma de fer diferent. I que totes, tant la part d'home com de dona, tenen coses positives i negatives, i el bo seria trobar un entremig. Fins ara crec que la tendència de les dones directives que arribaven als càrrecs doncs era adoptar un llenguatge masculí. Crec que ara ja cada cop n'hi ha més dones que per tindre un alt càrrec doncs no deixen de ser femenines, però quan han d'estar també saben estar. Adoptant aquest punt més entremig. No es tracta, crec, de masculinitzar la forma de fer de les dones ni a l'inversa.
Ni de feminitzar tenen... la forma de fer dels homes.
Exacte. Tots dos tenen coses positives i negatives, intentar integrar-les i aprofitar el bo de cada un.
En algun moment us heu trobat en situacions de tensió provocades precisament per aquesta forma diferent de veure dels homes i les dones, i com les heu resolt?
En el meu cas ja m'he trobat en ocasions que per el tipus de llenguatge, de forma d'expressar-se, et troben com que és molt fluix, no et prenen seriosament. Llavors és allò de que si no m'imposo, no em fan cas, no? La sensació de que no et prenguin seriosament. M'he trobat ja en ocasions.
D'acord. Araceli?
Jo... A veure, una mica és el tema aquest del... Suposo que el to de veu... I el to que fas servir quan parles. Jo molt poques vegades m'he enfadat o he cridat o tal. Però el dia que m'he posat sèrie ho hem vist perfectament.
D'acord. I en alguna ocasió...
No m'ha fet ni falta cridar.
I en alguna ocasió t'he sentit menys tinguda per determinades formes d'adreçar-te a tu o...
No, a la feina no.
No.
Igual perquè som majoritàriament dones, només hi ha 3 homes.
Mm-hmm.
19 dones.
19 dones i 3 homes.
Sí. Però bueno, el meu marit ja ho tenia muntat així, o sigui que igual és la demostració de que un home sabia que les dones treballen molt bé. No?
Vaja, una bona reflexió aquesta també.
Sí, sí.
Cristina?
Sí, jo també una mica com la Mireia.
Què es fa amb situacions tenses? Què passa? Com s'arregla això?
A veure, jo personalment no he tingut cap situació, però entre la gent amb la que treballava i col·laborava sí que hi ha hagut molts conflictes, perquè quan dirigeixes una obra doncs hi ha molts conflictes. Entre ells hem tingut conflictes i llavors tens que posar pau, i posar pau, doncs, bueno, jo mai he aixecat el to, tampoc no m'enfado gaire, ara canvio la cara, amb la mirada i amb el punt que els hi dic, les coses paren, perquè, vaja, no pots posar-te al nivell d'ells, i llavors, doncs, acabes posant pau, doncs, vull parlar amb tu, amb el teu encarregat, i aquí no vinguis més fins que no parli amb el teu encarregat. I amb aquest to, la gent ja sap que no pot. Sí, sí, perquè, clar,
Mireia,
sí que hi ha
conflictes. Mireia, ja ho saps.
Sí, però sí, sí, és conflictiu, l'obra.
No, ho dic per això, perquè és un món
difícil,
en què,
que, bueno,
ja generen conflictes per se, sense sí, 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 sí. Sense fer massa coses, per dir-ho així.
Sí, sí.
Sense... En el cas de la Dunia?
Bueno, yo estoy llevando un equipo de gente y hay tanto mujeres como hombres.
¿Quants sou, Dunia, en aquest
somos
equip?
Ocho.
8 persones, d'acord.
Sí, somos 8. Y yo veo que cada uno, bueno, tiene su carácter, pero hay chicos que son pues más tranquilos y hay mujeres que son más activas y luego también hay otro hombre que es más activo, o sea, yo diría que está bastante equilibrado el carácter de cada uno, bueno, lo tiene como es, y puede ser un hombre y puede ser más tranquilo y puede ser una mujer que es más activa.
Uh-huh.
En este sentido, yo si dirijo, no dirijo y digo, este es un hombre, y cambio la dirección. No, yo me centro en el carácter de la persona.
D'acord. ¿Es fácil d'entendre això? Que s'ha de fer abstracció de la condició i s'ha de posar sobre la taula el càrrec, la professió i la feina?
Sí.
¿És fácil d'entendre això?
Bueno, aquí te...
Sí, es fácil de comprender... Que se debe hacer abstracción de la condición de cada uno y poner sobre la mesa la profesionalidad, el cargo, el trabajo,
y
ya está.
Claro, sí, correcto.
Quan hi ha una situació de tensió, com s'arregla?
Siempre, ya seas mujer o ya seas hombre, lo que
hi ha
no
situacions
puedes
de tensió.
Sí, pero no puedes levantar evidentemente la voz. Tienes que hablar y resolver el problema, entender a la otra persona que le ha llevado a hacer una u otra cosa y bueno, y a partir de ahí buscar una solución conjunta, ¿no?
10 i 51 minuts, un tòpic. Les dones entre elles a vegades es fan molt de mal o no? O és un tòpic això? Si les dones entre elles a vegades són més punyents.
Són més crítiques, eh?
Més crítiques.
Més crítiques, però no sé si és aquesta la paraula.
Pregunto, no, amb tots els matisos que hi vulgui posar cadascuna de les quatre. Si a vegades és allò que es diu que els homes són més primitius, més impulsius, més d'allò, i les dones són més estrategues fins i tot a l'hora de tensionar-se entre elles i de buscar el...
Jo crec que ara ja amb totes les dones que estem treballant i que estem al món laboral, som crítiques, som professionals, però també ens agrada veure que altres dones funcionen i treballen, i això crec que al final ens uneix, ens ajuda i volem fer xarxa. Uh-huh. Llavors, clar, la crítica sempre és bona, mentre no sigui una crítica quasi bé personal. Llavors, les personals aquí no entrem, sinó una crítica constructiva de dir, bueno, escolta, fas una feina, ets professional... Jo crec que això... Poder abans sí que era una crítica destructiva, ara, vaja, no l'hi veig tant. Els últims anys no l'hi veig tant.
D'acord. Mireia, Araceli...
No, que va una miqueta en funció de l'ambient i la filosofia que estableixis dins de l'empresa. Hi ha empreses que el que intenten és que hi hagi certa rivalitat entre els seus components perquè creuen que tindran més resultats.
Uh-huh.
Jo soc de l'opinió que no ha d'haver-hi rivalitat, sinó que s'han de complementar entre ells i entendre i agafar la filosofia del treball en equip. Si això s'integra bé en l'empresa, crec que no, i que en dos casos pot funcionar igualment.
D'acord. Araceli?
Jo crec que és una mica un tema de caràcter. Vull dir, hi ha dones que són molt cotilles, que van molt pel darrere, que no sé què, que són més complicades i... no ho sé, amb el cap més retorçat potser, però és que també hi ha homes que són així. A veure, és un tema de caràcter de la persona, sigui home, dona, o el que, vull dir, no crec que sigui una qüestió de gènere.
Algú de vostès deu pensar, aquí queríamos llegar. el caràcter de la persona, exacte, més enllà de la seva, no?, condició, sí, no?
I crec que la Mireia té raó, que si tu estàs en un entorn, un ambient de treball de qui factura més o qui ven més o qui no sé què, i el teu objectiu és el que, pues no ho sé, fer diners, fer negoci a costa d'anar-te carregant els companys de feina perquè es barallin entre ells, em sembla que això no porta enlloc, enlloc.
Heu viscut mai una situació així?
Jo no, per sort.
D'acord.
Jo no.
Cristina, no. Doni tampoc. Mireia, tampoc.
Però hi han grans empreses que es mouen per objectius, no? Mm-hmm. I que els hi marquen uns objectius. No ho sé.
Ho dic per aquella estratègia que moltes vegades també s'ensenya de ficar una mica de mal rotllo dins un grup, perquè aleshores, diguem-ne, esperones a que això es mogui una mica, no?
No, el que passarà amb això és que...
Que petarà un dia o altre, no?
Està claríssim, això no pot ser bo mai, ni per els resultats de l'empresa ni per res. O sigui, tenim el rotllo de feina, és el pitjor que hi ha, per favor, que ens hi passem moltes hores allà dins. Quina mandra. No, bueno, no ho sé.
D'acord. No us ha passat mai mal no. rotllo a la feina?
Home, sí. Puntual.
Sí, puntual.
Clar.
Puntual. Allò, mals moments en algun moment. Sí. D'acord, sí, però allò, diguem-ne, cronificat, no.
No. I això, jo em semblava més que et referies a un mal rotllo provocat, això que deies,
sí,
de crear...
Sí, és que també ho diuen, que moltes vegades allò del mal rotllo provocat doncs genera això també un cert resultat de dir, ai, a veure què passa ara, vinga, fiquem més d'això. No. Què diuen a casa després de tants anys i amb l'empresa més o menys consolidada? Què diuen?
Home, ara ja els meus fills, com que ja són dos adolescents, pues els hi agrada molt. Els hi agrada molt, m'apoyen, m'admiren, mm-hmm, diuen, mami, tu sí que ho fas bé. Bueno, tenen que dir-ho, perquè és lògic, soc la seva mami, i és normal, o no?
Però... Això t'ha sortit de l'ànima, eh?
Home, però és com ho diuen, jo estic contenta.
Han de dir-ho.
Estic contenta. Bueno, sí, al principi em veien com que no tenia temps per ells quan eren més petits, i és ben veritat, quan estàs treballant a tope i ells són més petits, doncs jo, la veritat, tenia cangurus, tenia àvies, que tots m'ajudaven, mm-hmm, però bueno, si un dia t'arribava a les 9 del vespre a casa meva, doncs els nens ja estaven sopats i banyats.
D'acord, en algun moment vas pensar, i com s'ho feien la mare i el pare per tirar endavant tot això?
Pues sí.
Es pensa en el sentit de...
Sí, penses, però com que és un model que ja has vist, ho tens com assumit que ella també ho anava arreglant com podia.
D'acord,
sí,
d'acord. Sí. Per tant, que en el fons encara segurament van tenir més dificultats els antecessors, que no pas les que es poden viure d'alguna manera.
Sí, home, i ho tenien diferent. El que passa
ho tenien diferent, com és molt normal.
Els horaris no eren els mateixos, però bueno, sí, ho tenien diferent.
D'acord.
Sí.
Dúnia, bé, no sé si a casa se'n parla, no se'n parla, quan un vol una certa projecció professional... I bé, i té també la vida familiar, si es pensa molt, en quan neixi aquesta criatura, què passarà, com ho muntaré, com ho combinarem, tot això?
Claro, por supuesto que lo piensas, ¿no? Y por eso, a ver, sobre todo mi marido se lo pensó mucho en querer tener un bebé, ¿no? Él no se sentía del todo preparado para
aquest pas, per dir-ho així.
Para ese paso, correcto. Uh-huh. Él es, bueno, ambicioso y quería tener una estabilidad en el trabajo, en cuanto a puesto, en cuanto a economía, y realmente al principio no lo tenía nada claro, nada claro. Aquí, pues bueno, yo lo tenía más claro, ¿no?, en este aspecto. Pero ahora él me dice, mira, yo ya he llegado a un punto que ahora ya me siento preparado para ello, ¿no?
D'acord. Aquella balança entre la feina i la vida.
Correctamente,
sí. La balança entre la feina i la vida. Araceli.
Què?
Bé, doncs, com et veuen a casa després de tot aquest periple, i com et veus tu mateixa després d'aquest periple?
Jo a moments prefereixo no mirar-me, perquè, a veure, això perquè moltes vegades tinc aquest com sentiment de culpa de oh, no fas res bé, vas tot el dia corrent i al final no estàs ni un lloc ni a l'altre.
És estrany això, perquè des de fora, vaja, no sé si puc parlar pels que estem en aquesta taula, diguem-ne que el primer sentiment que ve és el de valorar i de trobar prou meritori tot això Bueno. Que s'ha aconseguit davant les circumstàncies
sí,
que s'ha viscut,
però
no?
Sí, vull dir-te, la sensació que a
sí,
mi
sí,
queda...
Sí, no, clar, la sensació...
Ara arribar a casa, estic rebentada, he corregut com una boja i no sé què he fet.
D'acord, i total, saps? I total per res.
No, total, no? Però he fet tantes coses i la sensació de, allò no vull acabar, no sé què, no sé què, els deures d'aquell, li he de comprar una bata, saps? D'acord. Que dius, tinc una llista tan llarga d'acord. Que no me l'acabo mai.
La balança entre la feina i la vida. Mireia, fins ara això funciona.
Sí.
I creus que té tots els fonaments per continuar funcionant?
Funciona el que ja hem comentat, no? Que en ocasions, pues, quan estàs amb els nens, dius, Cíndia, que està fent no sé què de la feina, i estic aquí al parc perdent el temps, entre cometes, i quan estàs a la feina, ai, que he deixat els nens amb la iaia o amb no sé qui, i no estic amb ells. Aquesta sensació crec que la tenim la majoria de dones que treballem, ja sigui per al nostre compte o no, tinguem empresa o no, mm-hmm. però és... el més generalitzat.
10:59, el problema ara és per la Susana, perquè en mig minut ens ha de poder dir alguna cosa sobre l'agenda de la DEC. Susana, tu diràs.
Doncs, si m'ho permets, Vicenç, volia aprofitar que tenim amb nosaltres amb la Mireia i la Cristina, membres del col·lectiu de Dones Empresa, perquè ens doni una miqueta d'informació de la quarta trobada de dones empresàries, que la realitzaran el divendres 11 de març. Podeu explicar on es fa, quan es fa...
Ets capaç, Cristina, en 15 segons?
Hombre!
Vinga!
Mira, el dia 11 de març es fa el sopar del quart aniversari i ho fem a la finca Marravell, de la casa Torres, i tenim unes invitades de luxe, que són pues, la senyora Marimar Torres, que ens farà una ponència experiencial d'una dona a dintre del món del vi.
11 de març.
11 de març, a les 8 del vespre.
Dúnia, gràcies, Cristina, gràcies, Araceli, gràcies, Mireia, gràcies, Susana, gràcies. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.